Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana ens acompanya el doctor Salvador Massip, metge, investigador i escriptor, que ha estat al capdavant d'aquesta pandèmia del coronavirus.
En Salvador Massip i Maresma va néixer un 18 de desembre de 1970. Va passar la seva infantesa i joventut a cavall entre Blanes i Barcelona. Ara, però, porta uns anys vivint al Regne Unit. Investigador de la Universitat de Leicester, professor de Ciències de la Salut a la Universitat Oberta de Catalunya i membre del Comitè Científic Assessor de la Covid-19. Salvador Massip és tot això. Les seves inquietuds també passen pel món de la literatura. És escriptor, ha publicat diversos contes, novel·les i llibres per a nens, així com també llibres de divulgació científica, i ha guanyat premis. Amb aquesta àmplia versatilitat, a Massip li ha tocat estar al capdavant del que probablement mai esperava veure, l'arribada d'una pandèmia mundial que per ara ja porta 6 onades.
Doctor Salvador Massip, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, és un plaer estar amb vosaltres avui.
Aquest Empordà del Sopa de Cabra, cançó proposada pel doctor Massip. Per què aquesta cançó, doctor?
Home, perquè per mi va ser molt important. Jo sóc de la generació del rock català.
Sí.
A mi el primer disc de Sopa de Cabra em va enganxar amb 18 anys. Doncs imagineu-vos, vaig viure el rock català amb 20 anys. A més, un fenomen de comarques. Jo sent de Girona, aquesta sent una cançó que parla de Blanes. Ja en el primer vers, per tant, ja ens va tocar molt de prop, el meu poble de Blanes. I, clar, nosaltres vam passar la nostra joventut anant d'un concert rere l'altre, de Sopa de Cabra, de Sau, Sant Traït, després ve un papa, l'exemple de tota aquesta generació de la primera volta del rock català. que ens va marcar molt això, el que us deia, la nostra joventut.
No em posaré filosòfic a la primera pregunta, però com passa el temps, eh? Vull dir que estem
sí.
celebrant ara els 30 anys del Ben Endins, eh? Del sopa de cabra i per tant...
Sí.
Quant temps fa que viu fora de Catalunya, per cert, el doctor Massip,
ara? Ara porto 24 anys fora de casa.
O sigui, 24 que... anys fora de casa, eh? Va marxar per un moment i ara tornava o no? O ja tenia clar que era una sortida de llarg recorregut, si anava bé?
No ho tenia gens clar. O sigui, jo vaig fer la carrera en Medicina a Barcelona, sí. vaig fer el doctorat, i quan es va acabar el doctorat, això era el 98, em vaig plantejar sortir a fora a millorar una mica els meus coneixements, a aprendre dels científics que jo admirava sobre el camp que jo volia investigar, que era el càncer, i em vaig plantejar doncs, en sortir un parell d'anys i tornar després cap a Catalunya i intentar continuar la meva carrera de científic. I aquests dos anys doncs, es van convertir primer en 9 a Nova York i després en aquests 14 ja llargs que portem aquí al Regne Unit.
El Regne Unit a l'Eistre, al capdavant d'un laboratori, per tant, podem fer investigació, que és això que, malauradament, amb els anys aquí a casa nostra no ha canviat, que és que els qui, com vostè, estudien, després a casa nostra no hi ha manera de trobar aquesta sortida en el camp de la investigació.
Bé, és complicat, sí. O sigui, sempre ho dic que la ciència a Catalunya és molt bona i hem tingut, gràcies a una sèrie de programes, una sèrie d'accions i una sèrie de persones que han tingut visió, hem sigut capaços de construir un teixit científic a Catalunya molt bo, molt potent, però, clar, els recursos són limitats. Llavors, hi ha grups molt bons, però són pocs. I la massa crítica, diguéssim, d'investigadors no és la mateixa que tenim doncs, als Estats Units o al Regne Unit.
És desaprofitar talent, no? És a dir, al final és produir un planter, no?, de científics i ser uns productors de talent que després no som capaços de capitalitzar.
Totalment, perquè, clar, a mi jo he representat una despesa pel patrimoni públic. A mi, evidentment, durant la universitat, durant el doctorat, vaig tenir beques, vaig tenir doncs, el que costa la universitat, que, evidentment, no paga tot el que realment li costa a l'Estat educar una persona a través de la carrera universitària, i després encara em van donar una beca per sortir del país. O sigui, tots aquests diners que es van invertir en mi ara se'ls aprofita el Regne Unit, sobretot, perquè, clar, les patents, per exemple, que jo he fet darrerament, la patent se la queda a la Universitat de Leicester, no a Catalunya, i aquests diners que s'han invertit en la meva formació es llencen una mica, no? Crec que això és important pensar-ho, sí, perquè no tan sols és important crear bons científics, que això crec que ho fem, perquè la Universitat Catalana és molt bona i els doctorats que fem a Catalunya són excel·lents, però després hem de saber retenir aquest talent, no? Perquè està bé també, evidentment, que el talent surti, que vegi món i es formi, però una part important hauria de poder tornar a casa per aplicar tot aquest coneixement a nosaltres i generar riquesa, generar coneixement a casa nostra.
Ara que el món de l'economia cada vegada ha decidit donar-li més valor i comptabilitzar més el valor dels intangibles, vostè que viu en un país anglosaxó, això encara està més de moda que aquí, això ens està començant a arribar aquí, però el poder dels intangibles, no?, des d'un punt de vista econòmic, el món anglosaxó, a l'anglès i especialment al nord-americà fa molt temps que està en boga, clar, si traslladem aquesta fuga de talent a PIB perdut, estem perdent un dineral.
Sí, perquè la ciència sempre es veu com una cosa addicional, no? Extra, que la fas de més a més. O sigui, primer solucionar uns problemes bàsics que són doncs, l'educació, la sanitat, evidentment són el més important, el benestar social, i després, si queda temps, ja parlarem de la ciència. Entenc les prioritats, però la ciència no és només una qüestió de prestigi, i això crec que entronca una mica amb aquesta visió del que inventen ells, que és una cosa molt espanyola, de dir, bé, doncs no cal que fem ciència nosaltres, ja la farà algú altre, i després l'aprofitarem nosaltres. O sigui, no cal ser invertir diners en una cosa que ens podem beneficiar després, no? Però no és això. I crec que l'exemple més clar ha sigut amb la pandèmia, per exemple, amb les vacunes contra la Covid. Qui s'ha quedat la vacuna? Qui ha tret les vacunes de la Covid? Doncs Regne Unit, Estats Units, Alemanya, els països que inverteixen en ciència. L'avantatge que han tingut és que han pogut vacunar-se primer, és controlar les vacunes i decidir qui, quan, com es vacuna. La resta del món, doncs, hem anat una mica remolc, no? I Espanya encara no té una vacuna a punt. Clar, això, doncs, en un moment de crisi demostra el nivell científic del país i té un impacte directe, llavors, en la salut del país.
Clar, aquí estem treballant en aquesta vacuna d'IPRA, no?, d'aquesta empresa que té la seu a Mer, a Girona, també, a prop de Blanes, a prop de casa, diguem-ne, en el mapa. Però sí que és veritat que si es compleix el calendari que hi ha damunt de la taula, tot i ser molt important, entenc jo que aquesta vacuna estigui disponible, l'oportunitat o el moment en què apareixerà segurament no serà l'idoni, no? És a dir, és molt probable que coincideixi l'anunci a l'estiu de la primera vacuna catalana i espanyola pel coronavirus, segurament en un dels moments més baixos, esperem-ho, no?, d'incidència del virus a casa nostra.
Sí, efectivament, i amb un nivell de vacunació ja molt elevat, que evidentment totes les eines que tinguem contra la vacuna van molt bé i que evidentment és un prestigi i un honor tenir una vacuna pròpia i no se li ha de treure mèrit en cap moment. Però clar, els països científicament potents la van treure en 6 mesos o en un any, el que sigui, no? Molta diferència amb la resta. O sigui, tenir aquesta infraestructura científica després té un impacte real. O sigui, no és només el prestigi, sinó que té un impacte sanitari i amb els diners, evidentment, perquè les patents i aquestes coses, al final, també genera. La ciència és el que deies abans de l'intangible, que, clar, genera diners a llarg termini i has d'haver invertir en ciència avui perquè et torni un rèdit d'aquí 10 anys. A més, és un rèdit totalment incert, perquè no saps si els diners que estàs invertint en aquest projecte et donaran una patent, et donaran algun resultat, et donaran algun fàrmac. Però, clar, l'única manera de guanyar és apostar en aquesta partida, i per això crec que és important la ciència.
Creu que a casa nostra la pandèmia en aquest sentit canviarà alguna cosa en relació amb la percepció que es té de la ciència, no com un ideal, perquè aquí dedica la ciència és molt important, ja ho fem, i fa molt de temps. El problema és quan això ho hem de traslladar a inversió pública, no? Per exemple. La pandèmia és optimista o confia en que canviï alguna cosa en aquest sentit a casa nostra?
M'agradaria, però no ho sé, sent realista més que optimista crec que serà difícil, perquè portem molts anys d'història en el qual la ciència ha jugat un paper, diguéssim, secundari. Sí que és cert que aquests dos últims anys ha canviat tot radicalment i ara doncs, tenim científics que poden estar parlant a la ràdio una hora tranquil·lament en un programa i la gent els escolta, no? I això no, fa uns anys no passava. Hi ha un interès, sens dubte. La por és que aquest interès desaparegui quan la utilitat, diguéssim, real, pràctica, immediata de la ciència ja no sigui tan evident, quan ja no tinguem la pandèmia tan a sobre. Espero que es quedi alguna cosa. Si més no, jo crec que han sortit un munt de veus de divulgadors molt bones, d'experts que han sabut connectar amb el públic, i això és molt bo perquè fins abans de la pandèmia érem 4, realment, el que fèiem l'esforç de sortir a escriure o a parlar de ciència. Ara som molts més i tant de bo siguin més encara, i això crec que és positiu. Veurem si els mitjans seguiu donant-nos veus, si la gent segueix volent-nos escoltar i si els científics segueixen volent sortir a parlar d'aquestes coses.
Li feia aquesta pregunta perquè recordo quan va començar aquesta pandèmia, jo crec que amb més voluntarisme que una altra cosa, ens deien o ens dèiem que d'aquesta pandèmia en sortiríem millors. No sé, passada la pandèmia no tinc gaire clar si hem millorat en gaire coses. Per això li feia la pregunta. Jo crec que n'estem sortint, però no sé si n'estem sortint millors que com hi vam entrar.
No ho sé, no crec. No crec jo que hi hagi hagut canvis molt radicals en aquest sentit. Sí que potser sortirem més ben preparats a l'hora de respondre a futurs reptes de salut. Jo crec que això sí que espero que ho hàgim après, espero que els polítics hi entenguin que ens hem de preparar per aquestes incerteses, per aquestes pandèmies que no sabem quan vindran. Això potser sí que hi serà, però com a societat en general jo crec que no crec que hagin canviat molt. Per exemple, una cosa que potser esperàvem és que hagués sortit tots més units, més en aquest sentit, més en sentit de comunitat, que tots pertanyem al mateix planeta, que tots hem de treballar junts per sobreviure en aquest planeta, per ajudar-nos els uns als altres. I bé, doncs, el primer que tenim ara és una guerra aquí a Europa muntada, doncs, com qualsevol altra guerra que hem tingut en els últims anys. No, en aquest sentit, no crec que la pandèmia ens hagi fet més germans, com potser alguns esperaven.
Avui estem compartint aquest propòsit amb el doctor Salvador Massí, metge investigador de la Universitat de Leicester, professor de Ciències de la Salut a la UOC i membre del Comitè Científic Assessor per la Covid-19. A Ràdio Estel hem tingut la sort de poder-lo escoltar de manera periòdica, o hem intentat, si més no, d'anar a intentar mantenir-nos al dia d'en quin punt estàvem en les diferents fases que hem estat vivint en aquesta pandèmia. Tècnicament encara estem en la sisena onada. Li sembla, doctor, si fem una mica de balanç de com estem, cap on hauríem d'anar?
Sí, tant.
Vinga, va. Si li faig una pregunta en genèric, per exemple, com estem? Què em diria vostè? Com estem ara mateix pel que fa a la pandèmia?
Estem millor, però no estem bé, diguem-ho així. Estem ignorant la pandèmia ara. O sigui, en aquests moments tenim altres coses al cap, que em sembla molt bé i molt lògic, evidentment, que no podem estar tot el dia pensant en la pandèmia durant 2 anys, i ara estem amb unes ganes de desconnectar que en tenim tots, que es diu una mica això, la fatiga pandèmica, que és molt evident, i això és així. Ara, el virus segueix allà, o sigui, encara que l'ignorem, el virus està fent el que està fent tota aquesta estona. Encara no tenim el número de casos, els nivells que teníem, per exemple, abans de l'estiu passat, que era potser el mínim que hem arribat a tenir. Encara està morint molta gent, encara hi ha molt contagi. Evidentment, tenim les vacunes que fa que la mortalitat hagi baixat en picat, però segueix havent una part de la població que tindrà casos greus, que tindrà Covid persistent i que pot arribar a morir d'això. Això no ha canviat i això segueix així, seguirà així encara durant unes quantes setmanes o potser de cara a primavera, finals de primavera, principis d'estiu, la cosa millorarà més, però encara no hem de cantar victòria, crec jo, o no hem d'ignorar que hi ha un virus per aquí circulant.
Omicron ha fet que li perdem el respecte al coronavirus, a la Covid?
Sí, no entenc per què. No entenc per què en el sentit de l'Omicron mateixa, perquè l'Omicron no és un virus benigne ni molt menys. Potser sí que li hem perdut el respecte per això que dèiem de la fatiga pandèmica, de les ganes de passar pàgina. Però si pensem en l'Omicron, sí, d'acord, dona menys casos greus que la Delta, que és l'anterior, però és un virus que és més agressiu que les variants anteriors de la Delta. És a dir, les variants que circulaven a les primeres onades no eren tan agressives com l'Omicron. No? O sigui,
quan es refereix a agressivitat, a què es refereix?
En els casos, el número de casos greus que causa, la mortalitat que pot causar i tot això. O sigui, això són experiments que es fan amb animals, sobretot. Evidentment, amb humans és molt diferent, perquè ara, clar, no pots agafar les dades i comparar-les amb les de la primera onada perquè no estaven vacunats llavors. Llavors es confon, diguéssim, la protecció que dona la vacuna amb la gravetat o més o menys gravetat que pugui tenir aquesta variant. Aquesta variant s'agafa, es mira amb animals, es compara amb quin mal causa i quin mal causaven les altres variants i ja sabies doncs, que sí, és menys forta, entre cometes, que la Delta, però no que les que hi havia abans. Per tant, és una variant igual de punyetera que els virus que hem tingut circulant més d'un any. O sigui, no és una variant bona i a més, és molt més contagiosa. Per tant, no és un virus per dir, ja està, aquest és el virus ja normal que tindrem per aquí i podem estar tranquils. No, segueix sent un virus bastant dolent, entre cometes.
És un virus amb el qual fa mal conviure, per entendre'ns,
no? Sí, que evidentment, que la gran avantatge és que estem vacunats i que estem generant també immunitat per aquest virus gràcies a les infeccions, però s'està morint gent encara, perquè és un virus que no és un virus com un refredat. Encara no estem en aquesta situació, ja hi arribarem, però d'anar pas a pas.
Per les característiques que coneixeu els investigadors d'Omicron, és una variant que tindrem entre nosaltres encara llargament? Ho dic perquè Delta va tenir la capacitat d'imposar-se i va aguantant el temps, diguem-ne, van aparèixer moltes d'altres variants, no?, o subvariants, però Delta va mantenir la preeminència fins a aquesta arribada d'Omicron. Omicron apunta a tenir la capacitat d'aguantar durant molt de temps, de resistir a una variant alternativa?
És difícil de predir, però possiblement per aquest fet que dèiem que és tan infecciosa, clar, que perquè hi hagi un virus que li guanyi el terreny ha de ser encara més infeccions. I això cada cop costa més, perquè arriba un punt doncs, que més infectivitat ja no pots tenir. Però bé, sí, encara pot passar. De fet, ja ho hem vist, hi ha una subvariant de l'Omicron, la BA2, que és més infecciosa que l'Omicron original. O sigui, no és prou diferent de l'Omicron com per dir-li una variant. S'assembla molt i causa el mateix tipus de problemes, però és una mica més infecciosa. És a dir, per tant, ja ha passat. I podria tornar a passar i podria continuar passant doncs, que hi hagi una altra variant. De variants seguiran sortint, això tots els virus ho fan, això és inevitable, i encara, sobretot amb un virus que està circulant tant, li estem donant molta possibilitat de que muti i vagin sortint variants. Hem de preveure que aniran sortint més, ja veurem. M'agradaria pensar que sí, que segurament l'Omicron farà el tap durant bastant de temps per evitar que n'hi hagi una de pitjor que s'imposi, però és una possibilitat que existeix.
Recupero un fil que em llançava fa una estona, no?, dient que intentem fer veure que no hi ha pandèmia, no?, que la pandèmia encara és aquí, però que per aquesta voluntat de desconnectar o potser per aquesta fatiga pandèmica tenim ganes de fer veure que no existeix o que ja ha passat o que ja l'hem guanyat, no?, o que hem après a conviure-hi. Damunt de la taula ara hi ha una qüestió que és la retirada de les famoses mascaretes. De cara a aquest pròxim dia 10 de març, la ministra ja ha dit que vol posar aquesta qüestió damunt de la taula, per tant, això és aquesta propera setmana, que encara hem ara. Ens precipitem qüestionant-nos la utilitat de la mascareta en interiors?
Sí, clar, si compares com estàvem abans d'aquesta onada, o sigui, si haguéssim tingut aquests nivells de casos a l'estiu o a principis de tardor, estaríem tots esperbarats de com estan, de lo alts que estan els casos. Ara estem molt contents perquè han baixat molt, però clar, perquè havien pujat molt. Evidentment, els casos estan baixant i seguiran baixant, i això serà la tendència, i, però el que fem també influirà en com de ràpid baixen. Llavors, si no fem mascaretes, no fem tests, no fem quarantenes, no fem res, doncs bé, pot ser que això es tardi més a arribar als nivells baixos que ens interessa.
Al final, el que està plantejant el govern ara, assegura que en línia europea, per entendre'ns,
sí,
no?
Això sí.
És afrontar d'una manera completament diferent a com ho hem fet fins ara la pandèmia, fins i tot amb les xifres que tenim, no? Que és una mica l'escenari que està dibuixant vostè, però és, malgrat aquest escenari i aquestes xifres, decidim canviar-ho tot de dalt a baix. És a dir, no és només que ens qüestionem si hem de portar la mascareta, sinó que la salut ha de deixar de perseguir cas a cas, no? Que hi ha d'haver-hi tots els testos, no cal fer tants testos o tants cribatges com fins ara, no fer el seguiment puntual, és a dir, estem posant damunt de la taula un canvi de paradigma.
Sí, i la pregunta que hem de fer és per què. És a dir, les xifres són bones per fer això? És a dir, hem arribat a un punt que ja no hi ha prou contagis, ja no hi ha prou mortalitat, ja no hi ha prou casos greus com perquè puguem fer això? O ho estem fent perquè ens ve de gust fer-ho?
La seva resposta quina és?
Jo crec que si mirem les dades, vull dir, és bastant clar que encara no estem al punt en el qual podem dir ara està això controlat. Hi estem anant, evidentment, i serem d'aquí uns mesos, potser, però ara en aquests moments no. O sigui, en aquests moments encara tenim molta circulació de virus, molts contagis, molta gent que s'ho passarà malament. Estem, crec, anant, com deies tu, al ritme europeu, al ritme del mercat del Regne Unit, que en aquests moments no està fent res per controlar la pandèmia, i s'està estenent aquesta idea de que, bueno, si ho fan, nosaltres també. Ens sembla molt bé, o sigui, tot són estratègies, el que hem de veure és el cost que té, o sigui, hem de ser conscients del cost que té, és a dir, mantenir un nivell de contagis relativament alt, o alt com el tenim ara, implica que hi haurà un cert nombre de gent que es morirà.
Ja que el model és el Regne Unit, que és on vostè viu, quin és el cost d'aixecar totes les restriccions? Què és el que han fet al Regne Unit?
Aquesta és la pregunta, quin és el cost? El veurem en breu, perquè el cost real es mesura millor, o la xifra que més òbvia és la mortalitat. Això és la mortalitat, és una mica la punta de l'iceberg que representa la resta, no? Que són els ingressos, són els Covid persistents, la gent que s'ho passa malament. Però la que és més difícil de maquillar, diguéssim, és aquesta xifra de mortalitat, perquè, clar, o sigui, el nombre de contagis empeixarà a partir del moment que no facis test. Això és obvi. Si estem ja dient que no farem test, doncs clar, de seguida que baixaran els contagis. Això ja ho hem vist altres vegades.
Però, clar, baixarà els contagis. En tot cas, el que baixarà serà el nombre de contagis detectats, no? És a dir, si deixes de fer text de testos, exacte, no vol dir que hi hagi menys contagi al carrer, sinó que tu tens constància de menys, per entendre'ns, no?
Efectivament, i això es mesura o es veu amb el percentatge de positius. Si el percentatge de testos positius és molt alt, vol dir que estàs fent poc tests i segurament t'està escapant molt més, que això segurament és el que veurem a partir de que deixem de fer tests, que és una mica el que està fent ara el Regne Unit. Clar, jo crec que, evidentment, com dèiem abans, les xifres de mortalitat ara són molt baixes comparades amb les onades anteriors, per tant, això és positiu, però jo sóc metge, no? I sempre ho miro des d'aquest punt de vista. Per mi, hem d'intentar anar a salvar el màxim de vides possible. I si tu em dius que si mantenim els contagis a 100, per exemple, se'n moren 5 persones, i si el mantenim a 10, se'n mor una només, doncs clar, diré, doncs baixem al màxim els contagis per evitar aquestes morts que són evitables, no? Hi ha una certa mortalitat que no podràs evitar, però sí que hi ha una mortalitat que si mantens els casos baixos sí que la podràs evitar. I hi ha una sèrie de gent que, clar, estem deixant una mica dient, bé, com que els que s'estan morint són gent, sobretot, gent gran o gent que amb patologies prèvies, què passa, que no els hem de protegir, aquesta gent? O sigui,
Estem assumint que morirà gent que pot morir? Clar, és cru de dir, eh? Però segurament és el reflexe d'aquesta decisió, no?
Sí, és una mica això, que les vides valen diferent, o sigui, val més la vida d'una persona jove que d'una persona gran, és com ens l'estem plantejant, no? I evidentment, jo intentaria, si més no, a veure, no estem tan lluny d'aquest punt que volem arribar, o sigui, jo crec que això de cara a l'estiu ja hi serem. Si aguantéssim encara una mica, un parell o tres de mesos, amb una mica de més prudència, una mica, tampoc estic dient tancar-nos a casa, però anar una mica més en compte, hi hauria un nombre de morts que els evitaríem, que pot ser Catalunya, doncs 100, 200 morts que podem evitar, ostres, doncs 200 avis que salvarem, doncs per mi és una xifra que val la pena per seguir portant mascaretes, si és el que estem parlant.
Estem parlant de les mascaretes, estem parlant de la gestió de la pandèmia, estem parlant de quines decisions s'han de prendre o es poden prendre a partir d'aquesta setmana en relació amb la mascareta en interiors en adults. Ara parlarem també de la mascareta en els nens, a les escoles, de la vacunació i de com els nostres professionals, com el doctor Massip, estaven preparats o no per aquesta pandèmia, o les que puguin venir. Segurament les que vinguin endavant d'experiència d'aquests 2 anys servirà de molt. Ara hi entrarem. Abans, una mica més de música. Deep Purple, Highway Star. El rock dels Deep Purple, la seva vida, la banda sonora, és rockera.
Sí, aquesta més encara, potser, que Sopa de Cabra. Aquest seria potser el següent pas. Després de créixer amb el rock català, vaig descobrir el rock dur i als anys 20, als meus 20 anys, vull dir, me'ls vaig passar intentant copiar Deep Purple. Teníem un grup de música i volíem ser Deep Purple i jo aprenia a tocar la guitarra i intentava fer aquests solos que sentíeu i tocar aquestes cançons.
Hi hem arribat o no?
Bueno, amb el temps he anat millorant, diguéssim, però no sé si em podria guanyar la vida amb això. Però bueno, em puc defensar fent algun solo, sí, no
Home,
quedaria
mira,
malament.
mira, no? Ho arribo a saber abans i demano que vingui amb guitarra a fer l'entrevista.
Apropa
No me l'imagino, estudiant medicina, el doctorat en genètica molecular, allò en aquella època amb un Walkman, escoltant rock dur i concentrat, no, no, no ho veig. O sí, o tenia la capacitat, diguem-ne, d'estudiar música.
Doncs sí, no,
Sí?
de fet, estudiar música sobretot no em rock dur, potser, i ara encara treballo en música, m'agrada molt treballar en música, sobretot han de ser coses que no tinguin lletra, perquè si no em despisto, faig instrumentals més aviat, però sí, jo escoltava molt rock dur al cotxe, a tot arreu.
Instrumental de rock dur per treballar, no ho veig clar,
Sí, entenc, ja te'n passaré algun, si
eh?
vols.
Sí?
Sí,
No, no,
hi ha alguna cosa.
dubtaria de la meva capacitat de concentració, no de la música, vull dir que...
Sí, no, no. Jo crec que, de veritat, depèn del que estàs fent, Jo he escrit, per exemple, algunes novel·les que en algun moment m'he posat música tecno a tota pastilla, d'aquesta d'allò pum, 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 perquè era el que em guiava en aquell moment quan escrivia. En canvi, hi havia trossos més suaus que llavors em posava ja suau de fons. Depèn del moment.
Abans d'acabar aquesta conversa, tindrem temps de repassar la vessant literària en la carrera i en la vida del doctor Massip, prolífica en diversos aspectes. Per acabar una mica el repàs que teníem en marxa de la situació en la qual estem ara i del que ens pot venir, una de les coses que va canviar amb aquesta sisena onada va ser que vam focalitzar especialment entre els nens, no? De cop i volta vam veure que el virus començava a córrer molt entre els nens, les classes van viure a les escoles un autèntic drama entre els mesos de desembre i gener, és a dir, just abans de Nadal i després de Nadal, l'explosió de casos va ser brutal. Correm-hi tots a vacunar nens, no? Que era un grup de població en el qual doncs, la vacuna l'havíem esquivada perquè en teníem no necessària. De cop i volta tot van ser presses perquè els menuts es vacunessin. I ara tenim el dubte de la mascareta. Abans deia, potser hem d'aguantar una mica més en interiors. En el cas dels nens, vostè seria partidari també d'allargar una mica més la mascareta a l'escola o potser aquí podríem començar a relaxar una mica la qüestió de la mascareta a l'escola?
Jo crec que el primer lloc on hem de relaxar és les escoles, sense dubte, els nens. O sigui, els nens tenen un impacte molt important en aquestes mesures. Ells, psicològicament, socialment, pateixen potser més fins i tot que els adults, per tant, han de ser els primers que han de beneficiar-se de qualsevol relaxació que fem. I, evidentment, hem de protegir al màxim l'educació. O sigui, ja vam veure les primeres onades que l'educació a distància no funciona, hi ha molta gent que es perd pel camí. Llavors hem d'aconseguir al màxim mantenir escoles obertes i mantenir nens anant a les escoles. Això crec que és la prioritat per tots. Com ho fem? Això no sempre és fàcil. I fer veure doncs, també que el virus no circula a les escoles, com s'ha fet algunes vegades i com sembla que s'està dient ara, doncs, tampoc és la solució, perquè el virus, ja ho hem vist, contagia nens, salta de nen a nen i després salta cap als pares. I això qualsevol no cal ser científic ni mirar les estadístiques per saber que això ens ha passat molt, sobretot aquesta última onada.
Que això ho hem fet una mica amb tot, per autoenganyar-nos, perquè és a dir, si uno mira per sectors, doctor, a l'escola no hi havia contagis, als restaurants no hi havia contagis,
Sí.
als cinemes i als teatres no hi havia contagis, però ens anàvem contagiant, no? Vull dir que en algun lloc s'havien de produir aquells
Clar.
contagis. No, al metro no hi
Perquè...
havia contagis, clar, quan tu
Exacte.
preguntaves no n'hi havia
Anava a
lloc.
dir... Anava a dir això, el transport públic ha sigut un altre exemple, de dir, no, el transport públic és segur, clar, però si no busques els casos tampoc ho sabràs. El problema és que no hem rastrejat els casos, no sabem d'on venia. Si tu t'arribava una persona a casa contagiada, d'on l'ha agafat? No ho sé, l'ha agafat dels fills, l'ha agafat del metro, l'ha agafat a la feina, clar, no hem sapigut i hem fet una mica el que dius, no?, d'amagar el cap sota l'ala i assumir que aquests llocs eren segurs. A mi jo crec que ha fet molt de mal l'eslògan aquest de l'escola és segura. L'escola era tan segura com podia ser, que això ha estat molt bé i realment ens hem esforçat moltíssim i el que s'ha fet a les escoles ha sigut espectacular i aconseguir mantenir-les obertes en aquestes condicions ha estat molt, molt bé. Ara, no podem dir que eren segures, eren tan segures com era possible, perquè el virus circulava i el virus contagiava i els nens han jugat un paper amb el contagi, poc o molt, això es pot discutir, i això hi ha xifres de tots els colors i depèn de quins estudis mires, carreguen més cap a un costat o cap a l'altre, però sens dubte és una cosa que hem de vigilar. Llavors, què hem de fer amb les mascaretes amb els nens? Bé, si traiem-les tan ràpid, tan aviat com puguem. De fet, el comitè assessor ja vam dir que les mascaretes als patis, des de bon principi, podien, o des de fa, abans de l'any passat, ja podien desaparèixer. Potser les de l'interior, bé, és el que dèiem abans, potser esperem una mica més, per exemple, perquè els nens, com bé deies, potser no estan tots vacunats com haurien d'estar els adults, el virus encara circula, encara estem a un nivell alt, esperem, potser poden aguantar potser una mica més amb mascareta els nens, no sé, el pitjor que els pot passar ara.
Què hem de fer amb la vacunació dels nens? Li ho pregunto perquè, no ho sé, digue-li olfacte, però vaticino que el pròxim debat que tindrem serà aquest, bàsicament, perquè els qui no van ser a temps de vacunar-se quan va explosionar la sisena onada i van agafar la malaltia, els van dir, us heu d'esperar un parell de mesos, no? 2 mesos i mig, i aleshores sí podeu vos vacunar. Ara, a partir d'aquest mes de març, sobretot mitjans finals de març, ens trobarem en aquesta situació en què molts pares de nens que van passar la malaltia i que, per tant, no s'havien pogut vacunar, ara tindran el dubte o la tessitura de què fer. Ara que no hi ha incidència, perquè pràcticament no hi ha incidència comparat amb la que teníem, tot i que n'hi ha molta, del virus, què faig amb el meu fill o filla si ja ha passat el coronavirus? Li poso aquesta vacuna o no li poso aquesta vacuna?
A mi em sembla que la pregunta davant de qualsevol vacuna, si me la poso o no, és sí, perquè les vacunes són un fàrmac que dona poquíssimes complicacions i, en canvi, té molts beneficis. Un dels millors fàrmacs que tenim, la vacuna en conjunt. I les vacunes contra la Covid són molt efectives i molt útils. Per tant, comparat amb els problemes que donen les vacunes en nens, que són menors i fins ara tots han dit reversibles, hi ha nens que poden tenir problemes per la Covid i, evidentment, passar la Covid a altres persones de la família. Per tant, jo no dubtaria ni un moment. De la mateixa manera que no dubtem en vacunar-los contra el sarampió, contra les galteres, contra el que sigui. Les vacunes totes tenen uns certs efectes secundaris molt menors i que compensen moltíssim el que protegeixen els nens contra altres malalties, per exemple, les que deien. Per tant, jo recomanaria als pares que, quan sigui possible, vacunin els seus fills.
Vostè fa ja uns quants anys, si no m'equivoco, que col·labora periòdicament amb el periòdico i escriu. L'altre dia, justament, al diari llegia un article, no sé, una informació que sortia publicada, crec que aquesta mateixa setmana, si no recordo malament, en el qual havia aparegut algun estudi que indicava que semblava que aquesta vacuna amb nens era molt eficaç en el primer moment, però que l'eficàcia a llarg termini en mantenir les defenses es perdia ràpid. No sé si va tenir ocasió de llegir-ho o li consta aquests informes sobre l'eficàcia a llarg termini de la vacuna en el cas dels nens.
Bé, aquí hi ha dues coses, quan parlem d'eficàcia de vacuna tant amb nens com amb adults. Hi ha una primera línia de defensa, que normalment són els anticossos que circulen, que són els que eviten el contagi, i hi ha, diguéssim, la protecció a llarg termini, que és la que dura més i que és la que evita que ens posem malalts de forma greu, que és sobretot la immunitat cel·lular, que és més difícil de mesurar. Llavors, pel que fa a la immunitat cel·lular, aquesta és bona i es manté, pel que sembla, durant molt de temps en totes les formes de vacunes i en totes les edats. De fet, es redueix poquíssim, diguéssim, aquesta protecció amb el pas del temps, i s'ha vist, doncs, això, que tu t'has vacunat fa temps, doncs segueixes estant molt ben protegit contra la forma greu, diguéssim, de malaltia, contra acabar a l'hospital. Ara bé, sí que és cert que aquesta línia, primera línia de defensa, aquests anticossos que generen i que frenen la infecció, baixen amb el temps. Tens un pic amb la vacuna o tens un pic quan estàs infectat, i després amb els mesos va baixant. I això és normal, això passa en totes les vacunes i passa en moltes altres malalties, sobretot amb aquestes vacunes que no són el que es diu esterilitzants, és a dir, no eviten el contagi, sinó que el redueixen en part. I aquesta baixada d'anticossos no ens ha de semblar res estrany i és normal. Això no vol dir que haguem de revacunar constantment, sobretot els nens que ja tenen menys tendència a tenir malalties greus. Sí que haurem de revacunar segurament la població més fràgil, la gent gran, perquè perdran aquesta línia de defensa i els posen més en risc de tenir un cas greu. Però, a part d'això, jo crec que és una cosa normal que no ens hauria de fer creure que la vacuna no funciona.
Clar, passaran dues coses. Jo feia referència a la incidència, no?, que sobtada que va tenir la irrupció d'Omicron i l'aparició d'aquesta sisena onada. D'una banda, va fer que els nens es fes aquesta recomanació ràpida de vacunar, i de l'altra, va passar que moltes persones que havien de posar-se la tercera vacuna, la tercera dosi va agafar Omicron. Quan és el moment perquè aquestes persones que havien de rebre la tercera dosi de la vacuna i entre desembre i gener van agafar la malaltia, doctor, quan haurien de posar-se aquesta tercera dosi? Perquè es va discutir molt, primer, si havia de ser immediatament després del positiu, si s'havien d'esperar un mes o dos, o quant de temps? És a dir, ara estem parlant, ja que estem al mes de març, és a dir, estem parlant majoritàriament d'un gran gruix de gent que ara estarem al voltant dels 3 mesos, aproximadament, des que es van infectar. Quant de temps haurien d'esperar per posar-se aquesta tercera dosi?
Jo crec que no hi ha cap moment dolent per vacunar-se, per començar. És a dir, si el que estem pensant és en dir si em vacuno més aviat o més tard, tindré problemes, tindré més efectes secundaris, tot això, en principi això no hi ha molta diferència. la clau hauria de ser allargar al màxim aquesta protecció inicial que dèiem, aquesta primera línia de defensa que proporciona els anticossos. Si tu has passat la malaltia, durant uns quants mesos, no sabem quants, o durant un cert temps, tens una protecció per aquests anticossos naturals que has generat. Per tant, vacunar-te durant aquest moment no passa res, no et farà cap mal, però sí que potser desaprofites aquesta immunitat natural que ja tens. I llavors, com que aquesta immunitat sabem que va baixant, doncs potser si tardes una mica més a vacunar-te, doncs l'allargues durant més temps. Potser llavors seria això. Quan és aquest, quants mesos han de ser? Clar, aquesta és la part que no sabem, perquè a més depèn molt de cadascú.
Ho dic perquè jo li puc posar el meu exemple personal. A mi em va passar. Jo sóc l'exemple perfecte de la sisena onada. La Covid va entrar a l'escola de la meva filla, la meva filla va agafar la Covid i després me'l va passar a mi. Jo vaig rebre el missatge quan em tocava posar-me la tercera dosi. Vaig rebre un missatge molt eficaç de salut. Has de posar-te la tercera dosi. Llàstima que estava a casa tancat, diguem-ne, perquè tenia la Covid. Tinc el meu dubte de que jo torni a rebre un missatge dient-me posa't la tercera dosi, és a dir, recaurà en mi segurament la decisió, no?, d'agafar l'aplicatiu, no?, o el telèfon i dir, doncs vinga, vaig a posar-me'l, no? I jo pensaré, bé, i això quan ho faig? Perquè potser ara jo puc dir, ara hi ha molt baixa incidència i ve l'estiu, potser m'espero posar-me la vacuna al setembre, que així arribaré molt més protegit a l'hivern, perquè clar, si me la poso ara, doctor, mes de març, quan tornem a arribar a l'hivern cru de l'any vinent al desembre, vol dir que el meu cor recordarà una vacuna d'ara?
Sí, la recordarà, com dèiem, per la part greu de la malaltia, segur, per la part d'infectar-te o no infectar-te, menys, evidentment, com més a prop estàs de la vacunació, més protegit estàs. Però, clar, llavors, clar, la passes, diguéssim, si perds aquesta primera línia de defensa, passes la malaltia, potser això, d'una forma lleu, però ja està, i te la treus de sobre una mica. Crec que és una pregunta molt vàlida el que dius. No crec que ni una cosa, qualsevol de les opcions crec que tenen un bon resultat. Si vacunes ara, tindràs una molt bona protecció aquests primers mesos i a l'estiu. Potser no fa falta perquè és quan el virus segurament anirà baixant. Potser, clar, no sé.
Perquè jo estic bastant, crec, en l'exemple de molta gent, no? I a vegades aquests dies comentant-ho amb la gent, és que no sabem una mica què fer, no? Perquè ens va, com a societat, ens va acabar coincidint una mica tot, no? És a dir, els nanos que ho van agafar, persones que s'havien de posar per edat, perquè si els nens estaven a escola, segurament són pares que molts estan entre els 40 i els 50 i que, per tant, per calendari de vacunal, diguem-ne, es van posar malalts just quan els coincidia amb la tercera dosi, no? I que, per tant, ara entrarem en aquesta dinàmica una gran quantitat de població, no?, a casa nostra.
Bueno, tot depèn una mica de com assumim que aniran aquests propers mesos. Perquè, clar, estem assumint doncs, que baixaran els casos i tot anirà molt bé, però precisament pel que dèiem abans, que la immunitat va baixant, ara ens arribarà una població que s'ha infectat o s'ha vacunat durant els primers mesos de l'any, que quan arribin al juny, juliol, agost, aquesta protecció haurà baixat, per tant, pot tornar a haver infeccions i pot tornar a haver una petita onada durant l'estiu, si més no, aquest és un dels escenaris que estan considerant els experts. En aquest cas, si creiem que això és possible, doncs millor és arribar a mig estiu vacunats per intentar evitar contagiar-se durant l'estiu. Si això no passa, doncs llavors potser sí, potser millor vacunar-se cada la tardor, que torna a ser un punt clau i candent de contagis degut a la tornada a l'activitat. Clar, és molt difícil de predir on serà, quan passarà la propera onada, petita o gran. Jo, què faria jo personalment? Doncs jo em vacunaria els propers mesos, o sigui, abans d'arribar a l'estiu, segurament. O sigui, a primavera aprofitaria per vacunar-me per anar ben protegit els propers mesos. Però, clar, en aquest sentit ja et dic, és una aposta perquè pot molt bé ser que durant l'estiu els nivells de circulació siguin molt baixos i realment no et calgui una gran protecció.
Aquests dies, evidentment, el protagonisme de la pandèmia ha anat de baixa per la baixada de la incidència i, evidentment, per aquesta crisi, aquesta guerra a Ucraïna. Des d'un punt de vista de la pandèmia, no sé si en tenien dades abans de l'esclat d'aquesta guerra, no sé si tenien o controlaven dades de quina era la situació des d'un punt de vista pandèmic, de virus i de transmissió a Ucraïna, perquè aquests dies estem veient, malauradament, trens plens de gent, fronteres absolutament atapeïdes, persones que s'han de refugiar quan aconsegueixen, per sort d'ells, creuar la frontera allà on poden i molts d'ells encara agrupats o penyats en aquestes estacions de tren o d'autobús. Evidentment, per tota aquesta gent, l'última de les preocupacions és la pandèmia, només faltaria. Però quina era la situació d'aquest país des d'un punt de vista pandèmic quan la gent ha hagut d'oblidar del tot la pandèmia per centrar-se només en la guerra?
Doncs és, molt bé, és ben bé el que dius. O sigui, evidentment, ara l'última cosa que estan pensant o que han de pensar és en contagiar-se, en de sortir de la zona de guerra i salvar-se. A Ucraïna estaven enmig d'una onada a principis de febrer. O sigui, estaven de baixada de la onada i estan tot just al principi, diguéssim, de la baixada. Encara quedava molta baixada. Havia arribat a un punt de casos molt menor al que hem vist a Espanya o molt menor al que hem vist al Regne Unit o altres països d'Europa. Però era el pic més alt que havíem tingut des del principi de l'onada, com hem vist, de la pandèmia, com hem vist en tots els països.
Creu que seria una bona idea o seria intel·ligent en aquest servei d'atenció que s'està fent a totes aquestes persones quan arriben de poder-los ajudar a fer els tràmits que són pertinents, de donar-los un lloc on estar-se per dormir, per donar-los menjar, que en tot això hi hagués també testos de Covid per saber la gent que està arribant, com està arribant?
I vacunació, sobretot també si els poguessis donar serveis de vacunes als que no estiguin vacunats, per exemple, això estaria bé. El tema dels testos, sí, després pot ser alguna cosa. O sigui, si et surt un positiu i l'has d'aïllar i no pots aïllar-lo, doncs, clar, perquè el més important és donar-los l'assistència humanitària que necessiten. Crec que és complicat, això. És una situació, sens dubte, complicada quan hi ha una guerra barrejada doncs, amb una pandèmia o amb una epidèmia. I costa molt doncs, de saber què has de fer aquí. Clar, en aquest moment, evidentment, a Ucraïna, sense fer test, sense capacitat per seguir la pandèmia, no sabem què passarà, com circularà el virus, ni a les persones que estan sortint del país, com aniran de contagiades. Jo jo faria això, faria una mica de seguiment, com deies tu, amb tests i amb intentar, o sigui, no fer veure que la pandèmia no existeix per aquesta gent, perquè també molts d'ells poden estar contagiats i en situacions com les que hem vist, amb trens plens i amb les grans aglomeracions que hem vist aquests dies, és molt possible que si amb el nivell de virus que circulava, doncs, evidentment, hi ha hagut contagis que se'ns escapen.
I posem una mica més de música en aquesta conversa. Seguim rockers. Genesis Afterglow.
Yeah.
Aquest propòsit aquesta setmana a Ràdio Estel amb el doctor Salvador Massip, metge, investigador de la Universitat de Leicester. Estava pensant, escoltant-lo, com ho fèiem avui, com ho hem fet al llarg de la pandèmia d'aquesta temporada de ràdio també aquí a Ràdio Estel. Doctor, vostè va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, va fer un doctorat en genètica molecular des del 1998 i fins a l'actualitat investigant sobre el càncer a un hospital de referència, primer com el Mount Sinai de Nova York, després a la Universitat de Leicester. Quan arriba la pandèmia, vostè té la sensació que l'han format per fer front a una pandèmia o no? O es veu sobrepassat en algun moment?
No, em sembla que sí, sobrepassat com tots, també, perquè per molt que jo coneixia el tema dels virus, havia escrit un parell de llibres sobre virus, havia, en un d'aquests llibres, doncs, entrevistat a viròlegs, havia treballat amb viròlegs i he treballat amb virus, tot i que no és el meu camp de recerca habitual, coneixia, sabia les prediccions que hi havia de que hi hauria més pandèmies, evidentment, però tot i així, em sembla que no hi ha res que et prepari doncs, per com, és, com una pandèmia realment impacta en el teu dia a dia, perquè tu la pandèmia, tot i que sí que saps que vindrà, la tens un concepte teòric del que és una pandèmia, perquè no has viscut cap, o si més no, no has viscut una pandèmia d'aquest nivell de disrupció, diguéssim, i quan t'arriba, doncs, et sobrepassa molt per tot, perquè no entens exactament què està passant o quan acabarà, sota la incertesa aquesta de quan durarà això.
Ho hem fet molt millor que el 1918. No sé si he tingut ocasió en tot aquest temps una mica d'investigar, de rascar en la història, no?, de com ho vam fer per sortir d'aquella pandèmia de la grip espanyola del 1918. Ho dic perquè ara pràcticament estem a 2 anys, ara que aquesta setmana es compliran 2 anys, no?, de l'aparició de la Covid, del coronavirus. Aquella grip espanyola ens havien dit que en van trigar 3 d'en sortir-se, no? Potser en un segle hem guanyat 1 any.
Sí. Hem guanyat 1 any, però hem guanyat moltes menys morts, perquè en aquells 2 anys van morir 50 milions de persones, i ara se n'han mort de moment 5 o 6, oficialment. O sigui, la diferència és important. Ho hem fet millor perquè tenim molt més recursos científics i hem pogut crear una vacuna rapidíssimament. Evidentment, una gran mortalitat a la grip del 18 va ser per malalties associades a la grip, no necessàriament per la grip, i llavors ara tenim doncs, antibiòtics que, per exemple, poden curar bé infeccions secundàries i segurament si haguéssim tingut llavors hagués mort la meitat de gent. Doncs sí, des d'aquest punt de vista de recursos ho hem fet millor. Hi ha hagut també un tema, evidentment, molt diferent, que és el tema de la comunicació i la coordinació en aquest sentit. Tenim internet, tenim informació que viatja instantàniament. Tothom en tot el món pot saber què està passant en temps real, cosa que l'any 18 doncs, t'ho anaves trobant. En aquest sentit crec que hem fet millor. El que no hem fet millor potser és que no estàvem preparats, igual que no estàvem preparats el 18, no estàvem ben preparats quan va començar aquesta pandèmia. I hi ha hagut potser també descoordinació a nivell global, que quan estem parlant de pandèmia hem d'intentar solucionar-la de manera global i els humans tendim doncs, a pensar primer en nosaltres i després en els altres. La qual cosa en temps de pandèmia no és una bona estratègia.
Com ha portat personalment la relació amb els polítics i amb el món del govern? Vostè forma part d'aquest comitè assessor del govern català en matèria de Covid-19. Per tant, és d'aquells que ha recomanat molt fermament una cosa amb convicció i aportació i dada científica. Després ha vist com els polítics en feien una altra, la contrària.
Sí, bé, a veure, crec que els polítics tenen una feina molt més complicada que la nostra en aquest sentit. Els experts en un tema doncs, només han d'assessorar sobre aquell tema i si tens un expert en pandèmies dirà una cosa, un expert en economia dirà una altra, un expert en psicologia dirà una altra. Llavors el polític ha d'escoltar totes aquestes opinions i fer el que creu que és millor. I aquesta feina no li desitjo a ningú ni m'agradaria fer-la a mi perquè és molt complicada. A més, reps després tots els cops. Ara, dit això, hi ha hagut polítics que ho han fet millor que altres, sens dubte. Hi ha gent que ha sabut interpretar millor la informació, ha sabut prendre decisions que després s'han vist doncs, que eren més encertades. Això és així, no ho podem negar. Tot i ser una feina difícil, es pot fer millor o pitjor. En aquest sentit, doncs, a veure, jo personalment, per sort o desgràcia, no he hagut de tenir una interacció molt directa amb els polítics. Jo he tingut l'avantatge o la sort de poder expressar la meva opinió, intentar ajudar a entendre la situació a nivell de la població doncs, a diversos mitjans, i a partir d'aquí doncs, he tingut la capacitat doncs, de poder criticar també els polítics si he pensat que no ho feien bé, que crec que també és una de les feines una mica de control que havíem de fer una mica els científics. Un cop he entrat doncs, en aquest comitè i formo part doncs, dels que se són els governs, he seguit fent el mateix, és a dir, tot i estar més a prop dels polítics, si no estic d'acord amb les decisions que prenen, surto i ho dic igualment. No? I crec que si ho dius d'una manera raonada i ho expliques sense ser doncs, agressiu i sense ser doncs, això, dogmàtic i absolut amb les teves conviccions, perquè al cap i a la fi hi ha moltes incerteses i hi ha moltes coses que són discutibles, doncs crec que això ajuda i segueix ajudant i és una feina que hem de fer tant si estem a dins com si estem a fora, com si ens escolten els polítics, com
si
no.
Si algú és curiós i busca Salvador Massip a Google per conèixer alguna cosa més del doctor, pot ser que ensopegui amb Immortals i Perfectes, com La medicina canviarà radicalment les nostres vides, llibre de divulgació científica, o Les grans plagues modernes, la grip, la sida i altres enemics invisibles, o què és el càncer i per què no cal tenir-li por, però potser també el veuran darrere de novel·les i llibres infantils. I també és el doctor, Massip. Abans em deia que a vegades se s'havia arribat a posar rock dur per escriure. No sé si amb la pandèmia n'ha tingut de temps d'escriure i si l'ha tingut d'escriure què? Si divulgació científica o literatura infantil i juvenil?
Doncs he tingut menys temps, sens dubte, perquè he hagut de fer aquesta feina de divulgació als mitjans m'ha xuclat molta de la meva estona del temps lliure. Evidentment, segueixo tenint les meves feines a la ciència, al laboratori i a la universitat, i clar, he fet el que he pogut. Però per mi, com que escriure per mi és una necessitat, és una cosa que no puc deixar de fer, que m'agrada molt, he escrit menys, però també he escrit molt. I de cara al juny sortirà el meu proper llibre, que de fet és un llibre filosòfic, és un llibre que el que m'ha donat aquests dies de reflexionar, he estat bàsicament tota la pandèmia pensant sobre coses, no sobre virus en aquest cas, més aviat sobre què ens fa humans, què vol dir ser humans. I és un llibre que surt publicat a Arcàdia, que sortirà de cara al juny, i tinc una novel·la, la propera novel·la sortirà publicada de cara al setembre, és una novel·la, és un misteri romàntic, diguéssim, que he fet a mitges amb l'escriptora i actriu Àngels Bassas, que sortirà segurament això de cara a la tardor. O sigui, hi ha novetats que s'han gestat durant la pandèmia.
És un plaer escoltar-lo i ho serà segur llegir-lo a partir d'aquest mes de juny quan apareguin aquests llibres i temps tindrem de parlar-ne per descomptat aquí a Ràdio Estel. Un autèntic plaer, com sempre, doctor Salvador Massip. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i gràcies per ser tan clar i per explicar-se tan i tan bé com ho ha fet sempre. Ha estat un autèntic plaer. A tots vosaltres, gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem, si ho voleu, aquí, al Propòsit, a Ràdio Estel.